llevat dins la pasta.
Seguim endavant. És dimecres, per tant, toca llevat dins la pasta, la tercera temporada d'aquest espai que ara forma part de la família de Camins. Recordeu que cada dimecres, doncs, quan quedin més o menys 20 minuts, en aquest cas mitja hora per arribar a les 9 de la nit, doncs aquí ens trobareu. I la veu de llevar dins la pasta és, com sempre, Àngela Rodríguez. Àngela, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
I benvinguda de nou a Camins. Ens recordes l'esperit d'aquesta secció?
Doncs sí, és un espai que produeix la Pastoral Obrera de Catalunya i en el qual mirem d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. És una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu.
Doncs vinga, ens hi posem des de ja perquè l'1 de juliol passat signava a la Moncloa l'acord per assegurar el futur del sistema públic de pensions per part del president del govern espanyol, els dos sindicats majoritaris i les patronals. Què es lograva amb aquesta signatura, Àngela?
Doncs amb aquest acord es blinda la revaloració de les pensions amb l'IPC i s'assegura una aportació del 2% dels pressupostos generals de l'Estat com a finançament addicional al sistema. S'ha deixat per a una segona fase de negociació la sostenibilitat d'aquest sistema.
Doncs per parlar-nos de les pensions, avui tenim amb nosaltres Ramon Franquesa, que en aquest moment deixa passar, fem retransmissió en directe, al Ferran Capdevila, que ha entrat a solucionar un problema d'auriculars i en directe. La ràdio en directe, amics, que és meravellosa. Ramon Franquesa, bona vesprada.
Molt bona vesprada.
Doncs gràcies per acompanyar-nos. Ell és artès, economista i professor jubilat d'Economia Mundial a la Universitat de Barcelona i avui és activista a la Marea Pensionista de Catalunya.
Efectivament.
Efectivament. Doncs gràcies, Ramon, per estar amb nosaltres. Sabem que justament acabes d'arribar de Brussel·les d'acompanyar els i les pensionistes de la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions davant parlamentaris europeus. Per tant, doblement agraïts perquè hagis fet l'esforç de venir amb nosaltres i estar en directe aquí al Camins. Escolta, Ramon, com a professor d'Economia de la Universitat de Barcelona durant molts anys i com a activista, com veus l'estat de salut de les pensions públiques?
L'estat de salut de les pensions públiques és perfectament sa si no s'hi detraiessin de les cotitzacions que rep la Seguretat Social una sèrie de despeses impròpies i si no s'haguessin fet dues reformes que, argumentant que era el sistema era insostenible, el que van fer va ser baixar les cotitzacions socials que pagaven les empreses. Algú absolutament contradictori amb aquest missatge. I a la vegada, amb aquest argument, van allargar el moment de la jubilació, dels 65 als 67 anys. Aquesta maniobra el que ha portat és a una pèrdua de drets socials. És més, van acompanyar en el seu moment de la congelació de les pensions. Tot això va provocar l'inici del nostre moviment, que s'ha escampat per tot el país. Hem aconseguit, gràcies a una mobilització constant a molts llocs de l'Estat espanyol, que cada setmana els pensionistes surten a la plaça Major, a Barcelona, a la plaça Universitat, reivindicant el dret a la seva pensió. Hem aconseguit que es recuperés la revalorització. Però atenció, a partir d'ara, perquè allò que es va perdre en el passat, aquest acord present no ho recupera. I ens obre una altra porta que ens fa molta por, que és la privatització de part d'aquestes cotitzacions. És a dir, allò que ingressa la Seguretat Social s'obre la porta que en part vagi a fons privats de pensió. Fons que acaben sent fons voltors, que escapen a la sobirania del país i que es converteixen en dipòsits dels pitjors actius, dels actius menys rendibles per la banca, que acaben quebrant. Ho hem vist en el 2008, on els sistemes de pensions a Xile, als Estats Units, a Holanda, a Alemanya, han quebrat. I la gent que havia dipositat els seus diners i les seves esperances en tenir una jubilació digna per aquesta via s'ha vist pues, en la pobresa, obligada a seguir treballant. Nosaltres no volem que aquest camí s'obri al nostre país. Creiem que qui ha de garantir aquest dret és l'administració pública, és ella qui té un contracte amb la gent de donar-li una bellesa digna, per això tenen la potestat de incloure'ns, d'obligar-nos que una part del nostre sou sigui indirecta i es depositi en forma de cotització per la pensió futura, i el que no pot ser és que mig partit o al final del partit de la vida et diguin que has de treballar més anys, que tens dret a percebre menys diners dels que l'Estat havia contractat amb tu, etc.
Uh-huh. És a dir, que amb aquest pacte que s'ha signat recentment s'ha millorat una miqueta la situació, però penseu que encara s'hauria de millorar més, no? Hi ha aquest risc també que comentaves.
No només això, sinó que el pacte està formulat que és un pacte en dos temps. Un temps, que és el que s'acorda al juny, que és de garantir l'IPC. De fet, ho havíem aconseguit en el carrer perquè se li doble el, diguem, el pols al govern anterior i es força que altra vegada es revaloritzi, torno a dir sense recuperar o perdut, però es revaloritzi. Es aconsegueix també que un altre dels mecanismes que s'havien pensat, que era el factor de sostenibilitat, que volia dir que els nous pensionistes des de 2017 perdrien des del primer dia un percentatge de la seva pensió en base a que des de que van començar a cotitzar al moment de jubilar-se l'esperança de vida havia augmentat. Això ho hem parat, de moment, però a l'acord planteja que hi haurà una segona part. I aquesta segona part, que és el que es negociarà aquest novembre, obre la porta a aquest procés de privatització. De fet, el juny es va fer públic un acord i ara el govern ha presentat un decret llei que inclou una cosa que no es va dir al juny, que és la creació de l'Agència de la Seguretat Social. Les agències són un mecanisme per favorir la transmissió de patrimoni públic al sector privat. Això ha passat a la sanitat, ha passat en altres àmbits. No volem que passi en l'àmbit de les pensions. I, per tant, creiem que, tot i que és bo que hi hagi aquesta revalorització, això no pot ser a canvi de que s'obri la veda a les pensions privades.
Uh-huh. Ramon, la Pastoral Obrera de Barcelona s'ha adherit i solidaritzat amb la concentració.
Totalment.
En aquesta mobilització, en quins punts de la taula reivindicativa posareu l'accent?
Mireu, nosaltres tenim moltes qüestions que estem reivindicant i ara seria molt llarg. Per exemple, reivindiquem una pensió mínima, reivindiquem tancar la bretxa de gènere i protegir especialment a les viudes i a les dones, que en el sistema actual són les persones que acaben més desvalgudes, especialment al final de la seva vida, quan perden la parella. Però hi ha dues coses molt importants per nosaltres. Una, aquesta que comentàvem, que no s'obri la porta a la privatització, perquè no es pot mercantilitzar un dret que és un dret social. No es pot portar a la borsa de valors, a la subhasta, algo que en realitat és un sistema molt senzill i que funciona molt bé, que és que amb el sistema, amb les cotitzacions que es recapten, es paguen les pensions. I això garanteix als pensionistes actuals, però també als treballadors actuals, que en el futur el sistema els hi garantirà una bellesa digna. Uh-huh. Però hi ha una altra qüestió que també volem reivindicar, i és l'exigència de que es realitzi una auditoria sobre la seguretat social. La seguretat social es posa en marxa a 1963. Per suposat, a 1964-1965 la gent no havia cotitzat per poder cobrar res. I, per tant, durant molt temps, en aquest país, la seguretat social va ser recaudadora directa. Amb aquests diners es van construir carreteres, es va fer l'Hospital de la Vall d'Hebron, es va construir, per exemple, Catalunya l'Autònoma, és a dir, tot això, aquests diners sortien de la seguretat social. No és que això sigui dolent, però el que ha de quedar clar és que aquests diners eren un compromís per pagar les pensions. I, per tant, quan ara utilitzem aquestes instal·lacions, això haurien de ser ingressos que garantissin el sistema de pensions. Per això nosaltres demanem que volem que es faci una auditoria explicant els ingressos que ha tingut la Seguretat Social des de 1963 i les despeses en pensions. I això, nosaltres sabem que estem parlant de moltíssims diners. Hi ha diverses avaluacions que van dels 500.000 milions als 1.000 milions, a un bilió d'euros en aquesta acumulació. si és així, no té sentit la reformar el sistema, perquè el sistema és sòlid i, per tant, cau, diguem, la causa aparent de procedir aquesta intent de reforma que ens pretenen dir que les pensions són sostenibles si les baixem. No, les pensions són sostenibles si són sostenibles. Si el dret que hem garantit a una vida digna a les persones el mantenim. Si el retallem, deixen de ser sostenibles.
Ramon, llavors, la lluita per les pensions ha de continuar.
Efectivament. Malauradament, sembla que en aquest moment drets que consideràvem evidents, que consideraven drets humans bàsics, el no tornar a veure que una persona té a treballar fins al final de la vida, o que acaba en un hospici, o que acaba, diguem, en una situació de misèria extrema, com passava en el segle XIX, això que creiem que ja havia passat i ho havíem superat, resulta que ens ho hem tret per la porta i ens entra per la finestra. I l'única manera d'evitar-ho, i de fet és el que hem demostrat amb el nostre moviment, és la mobilització, que la gent es faci protagonista. Però també implica obrir debat, anar als centres de treball, anar a les escoles i explicar per què les pensions és un salari indirecte que dignifica les persones, que dignifica la nostra societat, que no podem perdre. I que això sí, és molt llaminer per al sector bancari, perquè mou moltíssims diners. De fet, és l'estalvi més important que fa qualsevol persona i és la massa d'estalvi més important en un país. Ara bé, això no és argument, perquè ara els bancs es trobin a les portes d'una nova crisi, no és argument perquè es rescati aquests bancs ara amb aquests recursos, no? Els bancs que, en tot cas, plantegin la regulació, els mecanismes perquè aquest cicle especulatiu no es torni a repetir i se n'hagin, però que no ho facin a costa de despullar a la majoria social, perquè pensionistes acabarem sent tots, o la gran majoria de persones que puguin completar el seu cicle vital normal, no pot ser a costa de prendre's aquesta part de la nostra vida. Uh-huh.
Ramon Franquesa Artés, economista i professor jubilat d'Economia Mundial a la Universitat de Barcelona, avui activista aquesta marea de pensionistes de Catalunya. Moltes gràcies per haver-nos acostat el vostre sempre, la vostra lluita i aquesta ajuda mútua.
Una matització.
Sí.
Jo no estic jubilat.
Ah, doncs,
a la marea de pensionista hi ha abogats, economistes. Jo segueixo treballant a la universitat.
Ja et veia jo molt jove, no em quadrava.
Bueno, jove, no, tens 64 anys, eh? Ja, déu-n'hi-do, jo tinc a les portes. Però aquest és un moviment que bàsicament mobilitza i implica a pensionistes, però que també implica a altres persones que veiem el nostre futur en risc i que, per tant, ens mobilitzem amb la gent ja pensionista.
Doncs Ramon Franquesa Artés, economista i professor no jubilat d'Economia Mundial a la Universitat de Barcelona, moltes gràcies per visitar-nos i un merescut descans aquesta
Moltíssimes
nit.
Gràcies per prestar-nos el vostre altaveu.
Respirem i seguim endavant. Això és Camins, llevat dins la pasta. Esperava els acordeons, Paula, que m'agraden molt. Ja sabeu que un dels nostres objectius en aquest espai és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història d'aquesta institució de l'Església que expressen el pensament sobre les diferents realitats humanes i socials que s'han anat plantejant a la llum de l'Evangeli. Quin text ens pots portar avui, Àngela?
Doncs unes paraules del papa Benet XVI del número 63 de l'encíclica Caritas in Veritate. Què significa la paraula decència aplicada al treball? Significa un treball que en qualsevol societat sigui expressió de la dignitat essencial de tot home o dona. Un treball lliurement elegit que associï efectivament als treballadors, homes i dones, al desenvolupament de la seva comunitat. Un treball que d'aquesta manera faci que els treballadors siguin respectats, evitant tota discriminació. Un treball que permeti satisfer les necessitats de les famílies i escolaritzar els fills sense que es vegin obligats a treballar. Un treball que consenti els treballadors d'organitzar-se lliurement i fer sentir la seva veu. un treball que deixi espai per retrobar-se adequadament amb les pròpies arrels en l'àmbit personal, familiar i espiritual, un treball que asseguri una condició digna als treballadors que arriben a la jubilació.
Doncs si em permets, Àngela, grans paraules del Papa Benet XVI, i em recorden una mica al Sant Pau Apòstol, quan deia això que obrer, l'obrer mereix el seu salari. Simple.
Correcte.
I ras, ras i curt i al peu, Sant Pau sempre la toca molt bé. I qui tinga oïdes per escoltar, que escolti.
I vinga, seguim endavant, perquè encara tenim uns apunts per l'agenda. Us recordem que el dilluns 20 de desembre, el proper dilluns, a les 6 de la vesprada, es presenta a la llibreria Claret de Barcelona el llibre Persones i Treball, de Rafael Allepús, és director de Càritas Lleida i membre de l'ACO, i Justícia i Pau de Lleida. I també comencen les celebracions de Nadal, ja és temps de Nadal, i dels moviments de la pastoral obrera. L'Acció Catòlica Obrera presenta a la zona del Besòs de Barcelona, juntament amb la xarxa de laics, organitza aquest dissabte, 18 de desembre, a les 5 de la vesprada, l'acte Viure el Nadal i la resta de l'any en fraternitat. Serà a la parròquia de Sant Pau de Barcelona, al carrer de Llefià, número 1. Recordeu, aquest dissabte, dia 18, a les 5 i fins aproximadament les 20:30. I també la UAC també celebra el Nadal el mateix dissabte, dia 18 de desembre, a 6:15, a la Fundació Marianao de Sant Boi de Llobregat. Aquests són els actes de l'agenda. I fins aquí el Llevat dins la Pasta, un programa impulsat, recordem, pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica camins@radioestel.cat. I vinga, nosaltres que ja recollim.